Doncs mira, avui és el Dia d'Europa a la Unió Europea, 9 de maig del 2023, però, com a curiositat, si vols, avui és el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. No de qualsevol, no, dels perduts. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts avui, 9 de maig, hores d'ara, 22 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 14 graus. D'aquí uns minuts, amb l'Armando Álvarez, repassarem el que sembla una davallada de temperatures i una arribada de possibles precipitacions en les properes dates. L'Armando em dirà que no, però és la Festa Major de Lleida i és una cosa que passa de manera regular. En parlarem amb ell d'aquí uns minuts. Abans, però, si em permets, avui sí que l'actualitat mana, anem a parlar del que acaba de passar fa uns minuts.
COPE Lleida. Estàs informat.
I és que desenes de tractors han fet una marxa lenta i posterior concentració per exigir respostes i solucions a la situació de sequera. La marxa, que ha estat convocada per Unió de Pagesos de forma simultània a altres capitals del país, i en el cas de Ponent, la tractorada s'ha fet fins a la subdelegació del govern espanyol, ja que els canals d'Urgell i Segarra-Garrigues, que recentment s'han tancat, són gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn de l'Estat. El coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida, Josep Sellart, ha avisat que la situació és greu per la pagesia, però que també ho serà per la resta de sectors que en depenen. La setmana vinent es farà una altra tractorada fins a Saragossa. Fins allí hem enviat el nostre company Sergi Tor, que ha copsat doncs, els ànims i el dia a dia de la gent que treballa del camp. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bueno, una tractorada que ha començat relativament tard, no han estat puntuals, però que han arribat fins a la subdelegació del govern espanyol a Lleida.
Sí, una tractorada tranquil·la d'un centenar de tractors, però sobretot el que jo em quedaria és amb el que hi ha amb el rerefons, i és un clima creixent de desesperació. Jo crec que ja no poder regar és com l'última gota d'un vas replet d'indignació, no? I avui, doncs, amb els testimonis que ara agafarem de pagesos aquí a COPE Lleida, mostrarem doncs aquesta indignació que hi ha a la pagesia lleidatana, que ja està molt cansada, que l'any passat va gelar, que té plaga de conills, que ara ve la sequera i que compte doncs amb la falta de resposta institucional i de l'administració, perquè ens podem estar doncs posant en perill l'eix econòmic d'aquestes comarques. Mirem ara quins tres testimonis. Magí Viles és un pagès d'Anglesola. Diu que estava molt orgullós perquè el seu fill continuava amb el seu conreu i únicament té cereal. Ara viu un escenari inèdit i diu prou. Vol que el seu net marxi, no vol que el seu net treballi de pagès.
El canal tancat no, però la sequera sí. La sequera sí. I a més tenim un net i no volem que em faci de pagès. I tenim bastantes hectàrees, però no volem que em faci. Perquè no pot ser, home, i tot ho tenim prohibit. No podem fer foc, no podem ensofatar, no podem fer res. Els països ens pensem que ens volen que pleguem. Ens pensem perquè només ens toquen els pebrots.
Això és un testimoni del trencament del relleu generacional que estem parlant, sí. Doncs, ancestral a Lleida, no? De famílies pageses.
Oh, i mira que està costant que aquest relleu, aquesta família, clar, que ho tenia encarrilat.
Però el padrí ens ha dit, no vull que el meu net faci de pagès, que marxi. És un fet, doncs, que hauria de preocupar, de coses que marxi amb llibertat, no? Perquè sí, vulgui fer altres coses, evidentment, no ha de ser pagès obligatòriament, però que ja li diguin que el que era un orgull de família ara no ho és. Carol Aixut és una pagesa d'Artesa de Lleida i critica durament a les administracions i en especial la seva ambigüetat. Un dia diuen una cosa, al dia següent una altra ben diferent.
Hem creat una colla de borregos que no saben gestionar res i ens estan portant a la ruïna. Així clar. Que em vinguin a dir de què viure. No es diuen tireu la fruita, com si fos tan fàcil per a un pagès entendre que de tirar la fruita és apocalíptic.
Ell em deia que tirar la fruita és com llançar un propi fill, és a dir, perquè és veritat, aquesta és la simbologia per una pagesa o per un pagès. No és tan fàcil tirar la fruita com es pot recomanar des d'un despatx de Barcelona. I també la Gemma és d'Ivars d'Urgell i admet a COPE Lleida que 30 hectàrees familiars estan avui amenaçades.
Ja va començar el meu sogre plantant les primeres finques i nosaltres hem continuat. Nosaltres, si se'ns moren, no podrem tornar a aixecar tot això. No sé què farem, però no podem tornar a replantar tot el que tenim. És impossible.
Aquest és el rerefons que havia la manifestació d'aquest matí a Lleida. I una advertència, eh? Atenció, si tot continua igual, el preu de verdures i fruita arribarà a nivells de productes de luxe alimentaris. És a dir, ui viu, perquè anirem, com pot passar a Anglaterra, a preus de la fruita i de la verdura,
a la unitat, no al quilo,
a nivell de 10 o 15 euros cap endavant, i haurem de comprar productes industrials que van a 60 o 70 cèntims.
Gràcies, Sergi. Seria una pena, a la cuna de l'alimentació, de la dieta mediterrània, que aquí on produïm haguem d'acabar renunciant a la fruita i a la verdura, a la de quilòmetre zero, doncs justament per aquest encariment, d'aquest encariment que ve precedit doncs de totes aquestes situacions. La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell exigeix a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que garanteixi l'aplicació de les mesures restrictives derivades de la declaració de situació excepcional per sequera extraordinària a tota la conca del Segre, que ja en vam estar parlant ja fa un parell de setmanes. Tant aigües amunt com avall dels embassaments d'Oliana i Rialp, especifiquen en una carta enviada a la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual. D'aquesta manera, pretenen assegurar-se que les mesures de reducció de dotació i prohibició del rec, menys per a la supervivència dels arbres fruiters, que això també està en tela de judici, es facin efectives a totes les comunitats de regants i usuaris amb concessions en tot el tram del riu Segre, sense excepcions. I també t'avanço que la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, ha respost avui dimarts en una entrevista a la carta de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que li va enviar per demanar que es garanteixi el cabal ecològic de l'Ebre per protegir la biodiversitat i fer viable el cultiu d'arròs. Segons Rivera, el cabal ecològic de l'Ebre està evidentment garantit. La consellera diu, m'ha enviat diverses cartes i hem parlat per telèfon en diverses ocasions. Tinc la millor relació amb ella i crec que dialogant, i no només amb cartes, es pot tenir millor relació. I abans de parlar del temps, et parlo doncs de, bueno, d'un efecte que ha tingut conseqüències d'una activitat meteorològica d'aquest cap de setmana, i és que la tempesta que va caure acompanyada de pedra diumenge al vespre a la zona oest de la Noguera finalment ha afectat 856 hectàrees de cultius amb danys d'entre el 80% en ordi i el 100% en fruita dolça. Segons l'informe elaborat pels tècnics del Departament d'Acció Climàtica, els municipis més afectats són Albesa, Castelló de Farfanya, Algerri i, en menor mesura, Menàrguens. La pedra que va caure tenia una mida petita i anava poc o gens barrejada amb aigua. Hi ha hagut grans danys en ordi i cereals de regadiu, pendents de recolecta i en fruita dolça. La tempesta va fer caure molts fruits a terra, deixant els arbres força despullats. A més, caldrà veure si els cops de les pedres sobre la fusta dels arbres afecten la producció de l'any vinent. I ara sí, busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
En fi, doncs, sí. Cap de setmana, com dèiem ara ja podem quantificar-ho amb aquestes hectàrees afectades per aquesta pedregada, doncs, que va ser dins del que cap bastant concentrada, bastant local, eh?
Sí, parece que va afectar al sud-oest de la Noguera, Albesa, Algerri, Castelló de Farfanya. Jo fins i tot, bueno, diumenge va ser un seguiment al principi des del darrere del Picat, aquells plans a la zona de l'aeroport, però no a l'aeroport, sinó més a prop del Picat es veia un gran cumulonimbo que anava evolucionant i de fet va arribar a ploure, però que en aquesta època de l'any moltes vegades va acompanyat de la marxa. I és que és aquest contrast que els propers dies tindrem entre aire fred en alçada i la radiació solar, que ja és molt alta en aquesta època de l'any. El calendari no canvia, continua igual. I sembla que aquesta situació es podrà perllongar els propers dies. Podríem caure algunes pedregades els propers dies. De moment, la primera decena de març perquè estem fora de la realitat. Sí. La primera desena de maig està sent la primera o la segona més càlida dels darrers 83 anys. Seguim a la mateixa tècnica, la mateixa situació atmosfèrica que hem tingut al març i a l'abril. Una gran, es diu dorsal tècnicament, però perquè ens entenen, una mena de campana, de cúpula, de bolet que puja del nord d'Àfrica i engloba la península ibèrica dins d'una situació càlida. Aquesta situació canvia totalment, se retira cap a l'Atlàntic a partir de demà, i les temperatures, avui és el darrer dia de temperatures càlides, podien fregar els 30 graus a la plana de Lleida, 29, 28, 30 graus durant aquesta tarda, a entrades de vent, i s'acaba aquesta situació càlida, i ens arribaran els propers dies, principalment divendres, notarem un gran canvi, masses d'aire atlàntic del nord-oest. Vindran del nord-oest, aquesta situació no és de pluies generals ni generoses, però sí que són de pluies molt abundants al nord, és a dir, al Cantàbric, als Pirineus i després a les comarques de Girona i Barcelona principalment. Però el divendres ens podia arribar a les comarques de la Plana de Lleida, podia arribar a ploure. Aire molt fred en alçada, a la que surt el sol, radiació molt intensa, com si fos de primers del mes d'agost, i això fa que creixement de nuvolades, de cumulonimbus, que són aquestes nuvolades que deixen xàfecs molt intens localitzats, en algun cas acompanyats de calamarsa, i en altres pues, no plou res o plou molt poc. És a dir, els propers dies, a partir de demà, descens de temperatura, gradual, demà una mica, 3 o 4 graus, sobretot al Pirineu, que demà ja avui podrà ploure en el Pirineu durant la tarda, la Vall d'Aran principalment, i també el Pirineu i comarques de Girona. Demà, un dia més assolellat, també amb vent per la tarda, igual que avui aquesta tarda, més assolellat, amb xàfecs més cap a Girona-Barcelona, i de cara sobretot el dia 11 i sobretot el dia 12, el divendres és el dia del major descens de temperatura, si ara fregarem el 30, pues, en totes feines arribaran a 20-21 graus, depenent de que faci sol o no faci. I podrien arribar precipitacions de totes les comarques de Lleida, clar, més minces, més esporàdiques, més disperses, més variades cap a casos de Lleida, cap a la Plana de Lleida, de cara a divendres.
Armando, jo deia abans, mig en broma, mig no, i clar, ja entenc que això també és l'època de l'any que ve la Festa Major de Lleida, i el temps és inestable sempre, en aquestes dates.
La meitat. L'any passat no va ser així. L'any passat, ara estic mirant els darrers anys, i l'any passat va ser assolellat i càlid. Vam tenir més de 30 graus el dia 11 i 12. Després n'hi ha alguns altres que sí. No sé, el 2008, el famós, que va acabar la sequera, i que van tindre pluja durant 10 dies. Del 10 al 20 de maig. És a dir, que sí que hi ha anys, la meitat dels anys plou algun dia dels 4 dies o 5 de festa. Però ara ja, bueno, com això és impepinable, no es pot canviar, doncs tenim aquesta entrada de nord, aquesta retirada de la dorsal que ens ha mantingut un temps de desert. Durant gairebé des del 13 de març, que van arribar a 28 graus, després les nits eren fredes o fresques i els migdies eren càlides, hem tingut el març i l'abril, els segons més càlids de la història, i la sorpresa és que després d'una primera decena de maig, pues que ha sigut molt càlida, tindrem una segona decena més fresca, una mica invertida de lo que és normal. I en aquestes precipitacions...
Armando, una mica més fresca del que seria habitual, no del que tenim ara.
Del que seria habitual, però vale. Com no s'ha aclimatat a la manera curta i gaudir d'estos 25-30 claro. graus, pues després notarem que refresca. Però sobretot el Pirineu. És a dir, la neu tornarà a fer acte de presència amb 1.400, 1.500, sobretot divendres, dissabte, diumenge. No se li veu la fi aquesta refrescada, que on més se notarà serà el Pirineu, principalment allí. Tant que traure tota la roba d'hivern, que potser l'havien amagatzemat. I en dies de vent, clar, és una situació de nord que plourà molt a uns indrets i altres no plourà res, o molt poc, com la Vall de l'Ebre, no? Per exemple, perquè estarà farà vent del nord-oest. Els dies de sol farà vent, en el qual la sensació de refrescada pues, serà molt gran. És poc freqüent que la primera decena sigui tan càlida i la segona ja sigui més fresca, però això és el que tenien davant. I a veure, aquestes pluies sí podrien maquillar el tema del aigua en les comarques de Girona i de nord de Barcelona. I del Pirineu ja veurem fins la cara, com plourà molt a la cara nord, però no tant a la cara sud, ja veurem quines quantitats. Perquè aquesta situació se pot prolongar molts dies, 7-10 dies més, en una situació de nord, con intermitències, és a dir, no, les coses, les previsions meteorològiques mai s'han agafat d'una manera homogènia, tot al revés, desigual, irregular, variant a cada indret. La que és global, i serà tot arreu, serà el descens de temperatures. No, no tornarem a arribar als 30 graus, jo ara me tiraria a la piscina i en la resta de maig, potser a finals de maig, la darrera setmana, sí. Però,
em dóna la impressió de que...
La piscina, és a dir, fins a juny no arribaria a 30 graus.
Vale, pues, em dóna la sensació, sense saber-ho, que després quan arribarem al juny, llavors recuperarem el temps perdut. Però no se sap. No sé si a mig termini tenim previsions.
És que venim de temperatures molt altes ja, ja. D'abril, històriques a finals d'abril, en quant a temperatures, i clar, pues ara tenim una pulsació fresca de la massa d'aire. Però la radiació solar és molt intensa.
Ja.
Aquesta combinació entre aire fred a 3.500 metres d'alçada, de 20 sota 0 a 25 sota 0, i temperatures a poc que escalfi el sol, pues, crea unes bombolles d'aire que puguen captar i formen l'humitat de les capes baixes a les capes altes, formaran aquests núvols cumulonimbus, i cada dia n'hi haurà gafes i tempestes en diferents indrets, sobretot sempre del Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona. I hi ha més esporàdiques, més escasses a la resta.
Doncs res, el que ens queda de maig, inestable. Armando, divendres sí. No parlarem, que tenim el nostre el primer debat electoral ja la setmana vinent. A veure com la tenim.
Divendres és el dia més frescot,
vale.
Amb possibilitats de precipitacions a tot arreu, fins i tot a la plana de Lleida. A veure si arribarà.
A veure. Armando, cuida't, adeu. Que tinguis bona festa major. Adeu.
Igualment a tothom, bona festa major.
Ho deixem aquí, però encara t'he d'explicar més coses de l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, arrel d'això, d'aquestes temperatures, el juny, o sigui, el que queda de maig, ja ens ha dit l'Armando, que estaran per sota, segurament, del que és la mitjana de maig. Per tant, respecte a les que portem ara, que són per sobre, ho notarem, però així tot, aquest any l'Ajuntament de Lleida ha decidit avançar l'obertura de les piscines municipals el proper 13 de juny. Vaja, són 5 dies abans que l'any passat. I tampoc no és que sigui un avançament brutal, per entendre'ns. Es dona resposta així a les peticions ciutadanes que l'estiu passat, que sí que és veritat que va fer molta calor el mes de juny, reclamaven obrir les piscines abans. A molts municipis es va avançar. A l'Ajuntament de Lleida van dir que, clar, que tot això estava dins d'una agenda d'accions i que no es podien desviar ni un mil·límetre de les dates perquè hi havia d'altres accions que s'havien de fer abans a les piscines i que, per tant, no es podia obrir. Ara, amb un any de temps, sí que ja van preveure d'obrir 5 dies abans. 13 de juny, deixa-t'ho marcat al calendari. És un dimarts, per cert. A tot això recorda que el 13 de juny, però de l'any passat, la Paeria va haver d'activar el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor. Això l'any passat, però va ser el juny, no al març o l'abril, com fins ara. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya va activar aquest protocol perquè les temperatures superarien els 38 graus. Et parlo de l'any passat, Tot i això, les piscines no es van poder obrir fins al 18 de juny. Llavors, com et deia, l'alcalde Miquel Pueyo, al qual se li va preguntar, va dir que no es podien obrir d'un dia per l'altre, però es va comprometre a estudiar l'obertura anticipada per l'any vinent. Per tant, aquí ho tens, 5 dies abans respecte a l'any vinent. Miquel Pueyo, per cert, que ahir, juntament amb Toni Postius, no van participar al debat organitzat pels veïns de Pardinyes. Toni Postius sí que va dir que li coincidia amb una altra activitat que ja tenia agendada feia temps. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, no va donar cap mena d'explicació i comunicació, simplement no es va presentar i prou. Per la resta, doncs, evidentment hi havia certa expectació, per veure com es rebia a Polla i Postius, que són els màxims responsables del projecte de l'alberg al barri, que és un tema polèmic al qual s'oposen força veïns de Pardinyes. No hi van anar, però sí que hi va haver Fèlix Larrosa, del PSC, Maria Borrell, de Ciutadans, Laura Vergés, del Comú, Xavier Palau, del Partit Popular, i Ángeles Ribes, de Valens. Tal com era previsible, l'alberg, evidentment, va centrar les intervencions i només Laura Vergés va defensar el projecte. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Comissions Obreres abordarà avui el pacte al seu comitè confederal. I és que la COE i UGT ratifiquen l'acord per a pujar els salaris un 10% en 3 anys, que es reparteix de la següent manera: un 4% el primer any i un 3% el segon i el tercer any. O sigui, un 10% en 3 anys. És la notícia econòmica del dia que ja t'avançàvem ahir.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Pren nota. El diumenge 21 de maig celebrem la festa solidària del periòdico al Parc d'Atraccions Tibidabo a favor de Fundesplai. Compra les entrades a un preu especial de 10 euros infants i 20 euros adults. Emporta't un regal i ajuda a fer possible un estiu per a tots els nens. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens acostarem ja a la una de la tarda, ho fem doncs parlant d'astronomia. Mira, ens tocava parlar amb el Ramon Drudis la setmana vinent, però com que estarem inundats d'altres històries, sobretot ja polítiques, per entendre'ns, perquè la campanya electoral ja sabeu que comença a final d'aquesta setmana, doncs jo és que la informació astronòmica no la vull perdre, i per això li vaig dir al Ramon, escolta, et truco una setmana abans i en parlem. Ell és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ramon Drudis, què tal, bon dia?
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Per cert, que et podem seguir a les xarxes, a totastronomia.com i també com a Ramon Drudis. Anem a parlar de descobriments, Ramon, perquè és que això no pare. Clar, és que és tan gran l'univers i cada vegada tenim tècniques i aparells per observar més lluny i de manera més precisa que és que, clar, només fent una ullada s'acaben descobrint històries noves. S'ha descobert un sistema estel·lar de 6 estrelles. O sigui, imagina't el galimaties que deu haver allí, perquè suposo que cada estrella igual té els seus planetes girant al voltant seu.
Bueno, mira, començaré dient que efectivament cada dia és un festival, això, no? Perquè hi ha notícies, bueno, perdona, i per vendre, no? I n'hi ha que són més interessants que nosaltres, no? Aquesta és molt interessant i a la vegada és una passada, no?, de notícia, perquè resulta, tal com deies, que s'ha descobert un sistema estel·lar de 6 estrelles unides per la gravetat, no? Uh-huh. I que les mateixes estrelles vistes des de la Terra, clar, que les descobrim des d'aquí, provoquen eclipsis des d'un punt de vista del nostre planeta, perquè una estrella passa per davant de l'altra, no? I precisament per aquest motiu s'han descobert, no? Aquestes 6 estrelles s'han descobert amb un telescopi espacial que s'anomena TESS, amb dues S finals, que és l'acrònim de satèl·lit d'estudis d'exoplanetes en trànsit, i està a 1900 anys llum de distància de nosaltres, aquestes estrelles, en direcció a la constel·lació de Virà, no?
Ens cau lluny, però, ens cau lluny.
Però que, sí, molt lluny, però bé, aquestes 6 estrelles, com t'he dit, s'eclipsen mútuament, és a dir, es tracta d'un sistema de 3 estrelles binàries, cada grup té 2 estrelles, i s'eclipsen, no? És a dir, una eclipsa l'altra, no? I tal com deies, bueno, això és una passada, però no s'han descobert de moment planetes al voltant de cap d'aquestes estrelles, però és molt possible que en tinguin, no? Perquè totes les estrelles pues tenen algun planeta, no?
Home, si no s'han estavellat contra les estrelles,
sí,
perquè, claro, si es rodant per aquí, la probabilitat augmenta molt, eh?
perquè, fixa't, si estéssim sobre un d'aquests planetes, que possiblement el té, alguna d'aquestes 6 estrelles, ens podem imaginar, perquè també és bo això d'imaginar-se coses, no?
És espectacular, sí, sí.
Què veuríem al seu cel? Veuríem 6 estrelles, Ricard, unes més a prop i les altres molt més lluny, no? Seria una visió espectacular, no?
Sí.
I que pot ser molt possible, no? Que algun ser intel·ligent tingui aquest cel al seu món, tan diferent al nostre. Nosaltres també tenim una estrelleta, que és el nostre sol, i aleshores, quan miris cap dalt, doncs que en veguis 6, i és possible que no tinguin aquell planeta, no tinguin mai nit, no?
Clar, perquè...
Sempre hi ha algun sol que l'està il·luminant, no?
D'una manera o altra hi ha una bombeta que fa llum, i llavors, clar, no hi ha manera, déu-n'hi-do. Bueno, això ens cau lluny, s'ha pogut observar gràcies als avenços d'aquestes noves tecnologies d'observació, i aviam, ens cau molt lluny, però no està de més conèixer doncs, que hi ha aquestes altres particularitats a l'univers i tantes altres que no sabem.
Està lluny per nosaltres, però a l'univers aquestes
diferències
és un tiro de pedra, no?
Que sí.
Això està aquí mateix, no?
Uh-huh. Escolta, Ramon, també en aquests darrers dies, darreres setmanes, hi ha hagut una altra missió que ha tingut com a objectiu un altre asteroide. T'ho dic perquè la més famosa va ser la que la NASA, ara no recordo el nom, va estavellar un satèl·lit contra un asteroide per a veure si el podia desviar de la seva trajectòria, però que els asteroides també són font d'estudi,
Sí. Aquest, Ricard, aquesta és una història també molt xula, I sembla treta d'una pel·li de ciència-ficció, Mm-hmm. Mira, l'agència japonesa, això és japonès.
És japonès.
Sí, l'agència japonesa d'exploració espacial va enviar una nau anomenada Hayabusa 2 fins a un asteroide que es diu Ryugu. Un asteroide en forma de baldufa, d'uns 800 metres de diàmetre. La nau aquesta, Hayabusa 2, va arribar a l'asteroide Ryugu l'any 2018. I mitjançant uns petits rovers que van sortir, va aterrar sobre l'asteroide i recollint unes mostres del Terra, no? I al desembre, fixa't, al desembre del 2020, la nau va tornar cap a la Terra amb aquesta preuada càrrega dins seu, de Terra, de l'asteroide, no? I ara, d'aquests 2 anys, s'ha analitzat aquesta Terra i després d'un anàlisi químic d'aquestes mostres s'ha vist que disposa d'uracil, que és una de les unitats informatives que composen l'ARN, no? La molècula que conté les instruccions per construir i fer funcionar els organismes vius, no? Aquesta aparició d'aquest component de l'uracil a l'asteroide Ryugu obre les portes a noves hipòtesis sobre l'inici de la vida més enllà del nostre planeta, no?
Clar.
Després d'aquesta gran trobada, els astrobiòlegs japonesos suggereixen que les parts bàsiques que formen la vida a la Terra poden haver-se creat a l'espai.
Clar.
Extraterrestre, no? I que han arribat aquí a la Terra amb meteorits rics en carboni. Per tant, és molt possible que els ingredients bàsics, que això és pensable, no? Per a que es formi la vida, estan a l'espai i només necessiten caure en un lloc i en un moment adequat per a que pugui néixer la vida, no? Per tant, aquesta història és que per primer cop s'ha trobat els components bàsics de l'ARN amb un asteroide que porta donant voltes el sistema solar nostre des del seu naixement, fa uns 4.500 milions d'anys, no?
No, tenint en compte que és poc probable que hagi sortit d'aquí de la Terra cap a l'espai, i el més probable és que volti per l'espai i algun hagi caigut aquí, reforça moltíssim la hipòtesi aquesta de que la vida va arribar a la Terra a través d'un impacte d'un asteroide on portava algun ésser unicel·lular o alguna història, i a partir d'aquí ja es va desencadenar tot. En fi, és difícil saber-ho, però cada vegada es reforça més aquesta hipòtesi.
Sí, perquè, fixa't, això precisament és el que va dir el doctor Joan Oró, no? Del que commemorem aquest any, el seu centenari del naixement, no? Ell ja va dir que els cometes van aportar l'aigua i el material orgànic del que es poden generar molècules bioquímiques fonamentals per la vida. com l'adenina, la guanina o els aminoàcids, no? Uh-huh. Aquesta hipòtesi, fixa't, no només la va dir, sinó que la va publicar, i diré el número 190 de la revista que té molt prestigi, la revista Nature, no?
Ah, sí?
L'any 1961. I aquesta hipòtesi va estar acceptada abastament per tota la comunitat científica. Va tenir molt prestigi aquesta notícia, no? I amb ell, bueno, pues va tenir, es va fer famós també per aquest tema, no? I després d'haver publicat a la revista Nature aquest article, l'any 1963, ja va començar la seva vinculació del doctor O amb la NASA, no?
Uh-huh. Doncs fixeu-vos, una persona vinculada amb Lleida l'any 1961, que amb, sí, amb la base, amb el que se sabia llavors, amb el que s'havia pogut aconseguir saber, ja llançava aquesta hipòtesi que a poc sembla que es va confirmant passet a passet, no?, amb algun descobriment que es va fent.
Ara sí,
que,
ara la que Terra va venir de fora.
Sí. Ara que parlem de Joan Oró, Ramon, ja sabeu que des de principi de temporada en vam parlar i vam dir que cada vegada que parléssim amb el Ramon Drudis, doncs faríem un repàs a l'agenda dels actes relacionats amb l'any Oró, perquè, com bé ha dit, estem dins de l'any Joan Oró, i això és important que seguim entenent que és tot un seguit d'activitats que la majoria es fan a Lleida, però no totes, i que és bo que ho coneguem i aprofitem, doncs, aquest any i amb aquestes activitats per conèixer una mica més la figura de Joan Oró. Has estat força actiu, dins d'aquestes activitats en les darreres setmanes?
Bueno, jo t'he dit que vaya totes.
Ho sé.
Vaya totes. Tinc l'agenda pràcticament plena, no? Només en activitats del Joan Oró, no?, que es fan aquí a Lleida. Però, fixa't, la setmana passada, sense anar més lluny, se'n van fer tres de seguides, el dia 4, el dia 5, el dia 6, que era dissabte, no? Però n'hi haurà una que se n'hi ha repetint, que és que pot visitar l'observatori amb el telescopi que es diu de Joan Oró al Montsec, no? Per tant, només cal entrar a l'observatori que té el Montsec i allí ja veuran, dic a la plana web, no vull dir, poden veure quins dies hi pot anar, no?
Molt bé.
I també, o sigui, és bo perquè s'ha de pujar dalt de tot de la serra que hi ha, on hi ha una sèrie d'observatoris, no? I això és visita lliure i documentada, bueno, amb persones que atendran les persones que hi vagin, no? Uh-huh. El dia 12, per exemple, que és divendres d'aquesta mateixa setmana, uh-huh, no? L'Ajuntament de Lleida ha organitzat també dins del tema de l'any Joan Oró, uh-huh, una ruta que es fa amb un bus turístic per els llocs emblemàtics on va estar Joan Oró Pireira,
mira,
no?
Que bé.
I es fa de forma gratuïta i cal inscripció. Només cal entrar al Museu de l'Aigua de Lleida, que és l'antiga canadenca, no?
Sí.
El que diguem la canadiense, no? Aleshores entren a la plana web i allí es poden inscriure sense cap problema, no? La visita és de 11 a 1 de migdia, del matí, el dia 12. Uh-huh. I el dia 13, també el dia 13, que és dissabte, des de les 10 fins a dos quarts de 12, hi ha una plantada també de telescopis al propi Museu de l'Aigua.
Molt bé.
Allí també hi haurà una plantada de telescopis, és obert a tothom, tothom hi pot anar, no cal inscripció, i allà pues, s'ensenyarà mirant pel telescopi, s'ensenyaran estrelles, planetes, etcètera, no? I al mateix Museu de l'Aigua, durant tot l'any, es pot visitar l'espai dedicat a Joan Oró, Només cal trucar allà, demanar pues, per la visita i s'hi pot anar perfectament. Hi ha pues, molta documentació, moltes fotos, inclús hi ha pues, alguns objectes que pertanyien al doctor Oró, no? Uh-huh. Amb una exposició molt xula que hi ha allà, no? I això es pot veure durant tot l'any.
Molt bé.
I el dia 27, als Camps Elisis, hi ha el que és la ciència al carrer.
Ah, sí, el dia de la ciència al carrer, que aquest dia abans es feia al voltant de l'Institut d'Estudis Gilardens, davant de la catedral.
Doncs pues aquest any se fa als Camps Elisis, comença a les 10:30 i acabarà a 2:15, i també està dedicat al Joan Oro.
Molt bé, home, com no podia ser menys.
Aquesta edició.
Clar que sí.
Per tant, és obert a tothom, tothom hi pot anar, allà es veuran experiments, se pot portar pues, els fills, si són petits, i si són grans. No,
és molt maco, Ramon, jo... Cada any que ho he visitat he gaudit moltíssim perquè, afortunadament, encara hi ha bastants centres que s'hi presenten amb les seves alumnes i els seus alumnes. Sí. I t'adones que no tot està perdut amb el jovent. N'hi ha que, escolta, tenen ganes de fer coses, de divulgar, d'investigar i de muntar experiments. I és, la veritat és que és un dia força maco. Això serà el dia 27 de maig, Ciència al carrer.
És dissabte, 27 de maig, dissabte, de 10:30 a 13:30.
A més, és el dia de la reflexió, per tant...
perfecte.
Clar, vull dir que no hi haurà cap problema ni polític ni història, és el dia de la reflexió, pues, tenim temps, al matí.
Se pot reflexionar sobre la ciència.
Clar que sí.
Sobretot sobre la ciència. Realment aquí el que es vol és fomentar les professions científiques, no? No només aquest dia, del dia 27, sinó durant tot l'any, no? Un dels propòsits de l'any Oro és precisament aquest, no? És fomentar les professions científiques i tecnològiques al jovent,
Sí.
Que ens fa molta falta, sobretot a les dones o a les noies,
Sí.
Que entrin en carreres tecnològiques o científiques,
Escolta, qui vulgui ser futbolista, perfecte, però que o youtuber, però escolta, que també necessitem científiques i científics, persones que investiguin, perquè al final aquí està la clau de tot. Sempre parlem d'això de que se segueix investigant. Doncs home, per investigar necessitem persones que aprenguin i que segueixin treballant i investigant, perquè és veritat.
I noies.
No, que a més aporten un punt de vista diferent i com més punts de vista tinguem, millor, perquè el coneixement, Ramon, tu ho saps, no te'l trobes escrit, l'has de buscar, i de vegades, depenent de com mires, t'és més fàcil arribar a una conclusió o una altra. Pues, com més punts de vista diferents tinguem, més avançarem. Això,
a vegades pensem amb els fills que facin carreres, que els puguin donar molts diners i tal. No. S'ha de buscar carreres i estudis que els facin feliços, no?
Correcte.
I que aportin valor afegit a la societat, no? Això és molt important.
I tant que sí. Doncs Ramon Drudis és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. El trobeu a totastronomia.com i a les xarxes socials. I com a Ramon Drudis, també busqueu-lo. Està força involucrat i actiu amb l'any Oro. És un regal aquest any que tenim, perquè hi ha moltes activitats que es desenvolupen a Lleida. No ens cal desplaçar. I per mi és un regal que s'estigui fomentant això aquí a casa nostra.
Ho és. Molt bé.
Escolta, Ramon, abans d'acomiadar-nos, que arribem a la una, vas poder conèixer a la doctora que vas anar a veure el CaixaForum el mes passat?
Sí.
I li vas fer la gran pregunta o no?
Bueno, després vam fer una mica de comentaris i em va donar molta enveja perquè ella està al despatx que ocupava el Carl Sagan, no? El gran divulgador científic, i està al mateix despatx que ell ocupava perquè és la directora d'allà, de la institució de Carl Sagan, no? Per tant, em va donar moltíssima enveja, no?
Sí, però li vas preguntar si hi havia vida més enllà de la Terra o no?
Sí, clar, bueno, això entre nosaltres ja no ens ho preguntem perquè ho donem per fet,
Vale, però no ha hagut avenços,
que no puguem trobar... Que no puguem trobar és una altra cosa, però jo crec que a fora hi ha vida intel·ligent, cosa que aquí a la Terra a vegades ho dubto.
Tens tota la raó. Ramon Drudis, com sempre, un plaer parlar amb tu, que acabis de tenir un bon mes de maig.
Molt bé, que cada dia, voldria dir que els escoltants cada dia tinguin un moment per a mirar l'univers. És un viatge per autodescobrir-nos.
I tant que sí. Una abraçada gran, Ramon.
Adéu-siau.
De fet, és un viatge fascinant, si ho podeu fer, s'ha de tenir bon ull. Bueno, s'ha de saber on mirar, també. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una de la tarda. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlarem de gastronomia i avui tenim la darrera tertúlia dels polítics, perquè la setmana vinent ja estarem en campanya. Ja saps que divendres, dijous és festa, però divendres fem el primer debat electoral juntament amb el diari La Mañana.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Voy a tirar de calendario. El 1 de junio de 2010, el Partido Popular recurrió ante el Constitucional la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces han pasado 12 años, 11 meses y 8 días, y va a ser hoy cuando el Constitucional avale de forma definitiva esta ley y tumbe el recurso. Vamos, no se puede decir que hayan tenido demasiada prisa. El resultado se sabe de antemano porque el pasado mes de febrero los jueces ya votaron dar luz verde a la ley. Lo de hoy es un mero trámite para adaptar la sentencia al fallo, lo contrario de lo que normalmente se hace. Me explico. Lo que ha pasado es que en febrero la nueva mayoría progresista del Tribunal Constitucional ya respaldó la ley del aborto de Zapatero. Todos los fallos judiciales vienen respaldados de una argumentación jurídica que es la sentencia. Y en aquel momento esa sentencia la había preparado un magistrado conservador, Enrique Arnaldo, y era totalmente contraria a la ley del aborto que acababan de aprobar los progresistas. No cuadraba. Para que todo coincidiera, esa nueva mayoría encargó una nueva redacción a la vicepresidenta del tribunal que pertenece a ese llamado sector progresista, y Clara. Ahora sí cuadraba la sentencia con el fallo porque se había hecho ad hoc, a medida. Y por esto, entre otras cosas, se cambiaron las mayorías en el Constitucional desde el poder político para buscar la afinidad en leyes como esta, la del aborto, o también la ley trans, cuyo recurso presentado por Vox, por cierto, ha sido admitido a trámite hoy. Así que lo de este martes no es ninguna sorpresa en absoluto. La ley del aborto seguirá vigente como está, con aborto libre general hasta las 14 semanas e incluso en determinados supuestos hasta los 5 meses y medio de embarazo. Tampoco se obligará al sistema sanitario a dar más información a las mujeres sobre las importantes secuelas que se pueden sufrir. No es la primera vez que lo decimos ni será la última. Es una decisión de la justicia, pero no todo lo legal es ético o moral. La ley marca normas para ordenar la convivencia en una sociedad plural en la que, por ejemplo, en este asunto del aborto está profundamente dividida. La norma se acatará, pero no silencia el debate, entre otras cosas porque sigue vigente la Constitución el derecho a la vida que se consagra en el artículo 15 y hay magistrados que siguen apoyando la necesidad de preservarlo frente al aborto. Pero es un debate que, más allá del derecho, enlaza con principios éticos y culturales que consideran la vida humana como un bien sagrado que debe estar por encima de los poderes políticos de turno. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, Pilar, que el Gobierno ha aprobado el último anuncio realizado por Pedro Sánchez en materia de vivienda, una nueva línea de avales ICO para ayudar a los jóvenes menores de 35 años a comprar una primera residencia. Como requisito, su salario bruto anual no debe superar los 37.800 euros. A la espera de conocer la letra pequeña, el detalle de este anuncio, que lo tiene, el propio Gobierno admite que solo beneficiaría un máximo de 50.000 personas en toda España. Además, te cuento que la Audiencia de Barcelona va a permitir que un psicólogo designado por la defensa del futbolista Dani Alves examine a la supuesta víctima de su violación. El exjugador del Barça lleva casi 4 meses en prisión por presuntamente violar a una joven el pasado 30 de diciembre en los baños de una discoteca de la ciudad condal. Se espera además que en breve la juez que lleva el caso decida si lo pone en libertad, algo a lo que se opone, por cierto, la fiscalía. Y celebración dispare los 78 años del final de la Segunda Guerra Mundial, marcada por producirse por segundo año consecutivo en medio de la invasión rusa a Ucrania. Mientras que la presidenta de la Comisión Europea ha viajado a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky en Moscú y bajo fuertes medidas de seguridad, Vladimir Putin ha presidido el tradicional desfile de la victoria con críticas, muchas críticas, a Occidente. Y el obispo presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Mariano Corchata, considera que la necesidad de paz y unidad se ha vuelto más urgente que nunca con la guerra de Ucrania, precisamente. Occidente. En un mensaje con motivo del Día de Europa, denuncia que se está infligiendo a la población terribles sufrimientos físicos, materiales y espirituales, además de las consecuencias económicas que han empeorado las condiciones de los sectores más débiles de toda la sociedad.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Real Madrid, Manchester City, por un puesto en la final de la Champions.
Es la primera parte de la eliminatoria, son semifinales de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Ancelotti y Guardiola antes del partido.
Obviamente, Haaland es un jugador muy peligroso. No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar un equipo que parece imparable, que pero yo creo que podemos tener opciones y que podemos ganar.
Si ante el Real Madrid somos favoritos, es que somos un muy buen equipo. Si nos lo crees das favoritos, pues lo agarramos. ¿Qué le vamos a hacer? Siéndolo siendo, no va a cambiar nada. Dependerá de cómo lo hagan los dos equipos en 180 minutos.
Contamos noticias de este partido, las cuenta Miguel Ángel Díaz.
El Madrid está concentrado desde ayer, no se esperan sorpresas en el once de Ancelotti. Lo normal es que Rüdiger haga de Militao, que está sancionado, que Camavinga se mantenga con lateral izquierdo, con Modric en el centro del campo y arriba el tridente Rodrigo, Benzema y Vinicius. En el City de Guardiola, que se muestra imparable en la Premier, es baja a Ake, así que parece que Akanji será el lateral izquierdo. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu con presencia de 2.000 aficionados ingleses. Habrá un tifo en el fondo de aficionados del Real Madrid. Va a pitar el partido el colegiado portugués Artur Díaz.
El partido es a las 9, desde las 8 y media lo contamos en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, dimarts 9 de maig, 6 minuts i mig per sobre de la una, i ara hi ha 24 graus i mig. N'hem guanyat dos en els darrers 40 minuts, però ja saps que la tendència del temps, almenys en aquests propers dies, serà la baixa i que segurament aquesta tendència seguirà durant el que queda de dies del mes de maig. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Saïd Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida esperem intervals ennuvolats augmentant a cel ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment amb tempesta, especialment al Pirineu. Temperatures en ascens, arribant fins als 32 de màxima a Balaguer i Lleida ciutat. 31 graus a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. A més, vent variable fluix tendint a vent de fluix a moderat de component oest, amb alguns intervals de fort al sud. Per demà dimecres esperem al vessant nord del Pirineu cel ennuvolat o cobert amb probables precipitacions febles, amb una cota de neu també baixant fins als 1.500 o 1.600 metres. A la resta, intervals ennuvolats augmentant a cel ennuvolat a partir del migdia. Temperatures en descens, amb gelades dèbils en punts al Pirineu al final de la jornada. Arribarem també als 27 graus de màxima a Balaguer, 26 a Lleida ciutat, 25 a Tàrrega, 22 graus, per exemple, a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. A més, vent variable de fluix a moderat amb predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 8 minuts per sobre de la una, darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Desenes de tractors aquest matí han fet una marxa lenta i posterior concentració per exigir respostes i solucions a la situació de sequera. La marxa ha estat convocada per Unió de Pagesos de forma simultània a altres capitals del país, i en el cas de Lleida la tractorada s'ha fet fins a la subdelegació del govern espanyol, ja que els canals d'Urgell i Segarra-Garrigues, que recentment s'han tancat, són gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn de l'Estat. El coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida, Josep Sellart, ha avisat que la situació és greu per a la pagesia, però que també ho serà per a la resta de sectors que en depenen. La setmana vinent es pot arribar a fer una altra tractorada fins a Saragossa. Fins a aquesta concentració s'hi ha desplaçat el nostre company Sergi Tor, que ha pogut parlar, per exemple, amb Magí Vilés. És un pagès d'Anglesola. El seu fill segueix a la pagesia i el seu net també, però diuen que tal com pinta la història, potser millor que no segueixi sent pagès.
El canal tancant no, però la sequera sí. La sequera sí. I a més tenim un net i no volem que en faci de pagès. I tenim bastant 3 hectàrees, però no volem que en faci. Perquè no pot ser, home, i tot ho tenim prohibit. No podem fer foc, no podem ensofatar, no podem fer res. Els països ens pensem que ens volen que pleguem. Ens pensem perquè només ens toquen els pebrots.
Un cop dur al relleu generacional que sempre s'ha demandat, que sempre s'ha dit que la burocràcia i altres històries que han afectat a les zones rurals no afavorien aquest canvi generacional, doncs ja ho veieu, aquestes condicions climatològiques. Les condicions climatològiques en si no, sinó la falta de previsió i d'aigua a hores d'ara, doncs fan que, per exemple, aquesta família s'ho estigui plantejant. A tot això, ja saps, com sempre, que hi havia tot un grup de persones que havia d'haver fet els deures fa 10, 15, 20 anys i que no el van fer. I que a poc la gent se'n va donant, com ve el cas de la Carol Aixut.
Hem creat una colla de borregos que no saben gestionar res i ens estan portant a la ruïna. Així clar, que em vinguin a dir de què viure. No es diuen tireu la fruita, com si fos tan fàcil per a un pagès entendre que ha de tirar la fruita, és apocalíptic.
I la Gemma Ibars doncs, segueix patint també tota aquesta història a nivell familiar, perquè no hem d'oblidar que hi ha moltes explotacions que estan portades a nivell familiar i que en depenen tota la família.
Ja va començar el meu sogre plantant les primeres finques i nosaltres hem continuat. Nosaltres, si se'ns moren, no podrem tornar a aixecar tot això. No sé què farem, però no podem tornar a replantar tot el que tenim. És impossible.
El sindicat reclama al govern espanyol mesures urgents econòmiques com ajuts directes, finançament, flexibilització de condicions d'ajuts directes i de desenvolupament rural de la PAC. També obres d'emergència per facilitar aigua que asseguri els abastaments imprescindibles per a la supervivència del bestiar i de les plantacions de fruites. Unió de Pagesos també reclama al Departament d'Acció Climàtica mesures contra la sequera i per a la utilització d'aigües de depuradora. Em fa gràcia això de les mesures urgents, ara correm-hi tots, quan resulta que hem tingut més de 10 anys des de la darrera sequera per poder reaccionar i que no ens hagués agafat així. Evidentment, l'aigua no ens la podem inventar, si no plou, no plou, però la poca que plou, que la poguéssim haver tingut més guardada o que les reserves si haguessin estat més abundants hores d'ara i que no haguéssim hagut d'arribar amb aquesta història. I si amb això no en teníem prou, aquest cap de setmana van començar doncs, les pedregades. I és que la tempesta que va caure, acompanyada de pedra, diumenge al vespre a la zona oest de la Noguera, ha afectat a 856 hectàrees de cultius amb danys d'entre el 80% en ordi i el 100% en fruita dolça. Segons l'informe elaborat pels tècnics del Departament d'Acció Climàtica, els municipis més afectats són Albesa, Castelló de Farfanya, Algerri i, en menor mesura, Menàrguens. La pedra que va caure tenia una mida petita i anava poc o gens barrejada amb aigua. Hi ha hagut grans danys en ordi i cereals de regadiu pendents de recolecta i en fruita dolça, que la tempesta va fer caure doncs, els fruits, que són petits, a terra, deixant els arbres força despullats. A més, ara caldrà veure si els cops de les pedres sobre la fusta dels arbres afecten a la producció de l'any vinent, perquè ja saps que això no s'acaba veient fins al proper any. Ja a la ciutat de Lleida, l'Ajuntament ha avançat l'obertura de les piscines municipals el 13 de juny, 5 dies abans que l'any passat, que va ser el 18 de juny, en resposta a les peticions ciutadanes que l'estiu passat reclamaven obrir les piscines abans. També es dona el fet de que l'any passat, al voltant del 18 de juny, havia efectes d'onada de calor amb temperatures que podien superar els 38 graus. Això va ser el juny de l'any passat. Al maig sembla que no serà així, però el juny encara no ho sabem. I el govern acorda destinar 1,75 milions d'euros a la construcció i posada en marxa del nou pavelló 5 de la Fira de Lleida. Són fons que el Departament d'Empresa i Treball atorga per mitjà d'una subvenció directa distribuïda en els exercicis d'enguany i del 2024. La primera aportació correspon al 80% del total de la inversió, coincidint amb l'adjudicació del projecte, i la resta l'abonarà prèvia justificació de l'execució de l'obra. L'acció s'enmarca en el conveni conjunt de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, la Paeria i la Fundació Fira de Lleida per impulsar el creixement del recinte firal de la capital del Segrià. Fem una pausa ràpida perquè de seguida hem de parlar de gastronomia.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno mañana por la noche en 4.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I avui seguim amb el nostre espai de gastronomia, camí cap a 2:15. Avui he de disculpar l'absència del nostre copilota, del Felip Urbano, el nostre sommelier, que, bueno, per motius personals de salut no es pot connectar i està avui amb nosaltres, però la feina de producció me l'ha fet igual. I déu-n'hi-do, perquè això ja ho teníem programat. Avui viatgem, gràcies a les noves tecnologies i a internet, cap a Argentina, per conèixer una persona que està vinculada al món de la sommelleria, però ja veureu de quina manera, amb quin nivell. 5 horas menos las que tenemos ahora en Argentina, con lo cual nos vamos a conocer a Andrés Rosberg, que lo tenemos ya en línea. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, Ricardo. ¿Cómo están?
Muy bien, oye, encantado de conocerte y de que hayas madrugado un pelín. Bueno, tampoco son 5 horas menos, con lo cual tampoco es muy pronto, pero que estés hoy conectado con nosotros. ¿Dónde te estamos llamando?
En este momento estoy en Buenos Aires.
En Buenos Aires, perfecto. Vosotros, camino del invierno, ¿no? Bueno, camino, aún falta, pero camino del invierno.
Sí, claro. Estamos en pleno otoño.
Oye, ¿cómo ha sido el verano en cuanto a temperaturas? ¿Como siempre, por encima de lo normal o por debajo?
No, como siempre.
Como siempre. Vale.
En Mendoza tuvimos algunas semanas de calor en enero, pero en febrero, marzo se estabilizó. Hay años más cálidos, años más frescos.
No, te lo digo porque aquí en España estamos padeciendo una ola de calor, haciendo récord cada mes de los meses más cálidos. Aquí tenemos un problema grave con el tema del cambio climático, que después acaba afectando a todo, hasta a la producción de vino, por ejemplo. Andrés, ¿eres sommelier?
Sí, claro, sí.
Sí, claro.
Sommelier, después he terminado haciendo diferentes cosas.
Pero eres sommelier porque tú de pequeño querías hacer esto, porque lo viviste en familia, lo viste en casa, o ¿cómo pasó?
No, en casa a todos nos gusta comer y beber, pero nadie se dedicaba profesionalmente a la gastronomía. Uh-huh. A lo sumo yo de alguna manera logrado que me paguen por beber, con lo cual soy la envidia de buena parte de mi familia, pero no es que vengo de una familia de sommeliers o de restaurantes. Sí, de muy pequeño, joven, de 12 o 14 años, empecé a trabajar como mozo los fines de semana, en gente que hacía caterings privados, lo que me permitía, bueno, divertirme un poco, salir con amigos,
claro,
dinero,
y empezar a ganar dinero, claro.
Y bueno, eso fue creciendo, seguí haciendo trabajo primero como mozo, luego ya después de 18 empecé a trabajar como bartender, y estudié ciencia política y sommelería al mismo tiempo, y cuando llegó la hora me pareció que sea...
O sea, perdona, Andrés, ¿estudiaste ciencias políticas también?
También, sí, sí, sí. Pero cuando llegó el momento me pareció que la vida como sommelier era más simpática.
Vaya contraste, ¿no?
Bueno, son humanidades las dos.
Ajá.
Ciencias sociales las dos al final del día.
Estaba leyendo, porque yo lo... A ver, os lo he presentado así. Andrés Rosberg, sommelier. Os lo he presentado así a propósito, porque resulta que Andrés es, vamos, un grande entre los grandes. Porque, sí, sí, evidentemente es sommelier, pero es que además... tú has estado en la, o estás en la Asociación Argentina de Sommeliers, en la equivalente a nivel internacional, y claro, con eso, pues imagínate el bagaje y la experiencia que coges, ¿no?
Sí, a mí me tocó, bueno, formar parte de la primera camada de sommeliers en Argentina, con lo cual estaba todo por hacerse. Y en, bueno, 2001 fundamos la Asociación Argentina de Sommeliers, que aquí no existía. España tiene una tradición mucho más larga que nosotros en ese tema. Y bueno, luego consecutivamente en 2005 me eligieron presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers. Bueno, fue como un creyendo, porque terminé luego cofundando una alianza panamericana de sommeliers, organizando un panamericano, un concurso panamericano de sommeliers acá en Argentina, luego un mundial, organizamos el concurso mejor sommelier del mundo en Mendoza en 2016, y bueno, finalmente eso terminó en que yo fui electo presidente de la Asociación de la Sommelería Internacional, que agrupa asociaciones nacionales de sommeliers de más de 60 países, y representa por ende a más 40.000 sommeliers en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a la UBAES en España, la Unión de Asociaciones Españolas de Sommeliers. Bueno, me tocó presidir la ASI, la Asociación de la Sommeliería Internacional, entre 2017 y 2020. Así que,
muy bien.
Por ese lado, he hecho una pequeña carrera que bueno, nos ha permitido poner un poco la sommelería argentina en el mapa. Bueno, en Mendoza, cuando hicimos el Mundial, la candidata de Argentina alcanzó el cuarto puesto. Ahora, en el último concurso mundial que se hizo, también la candidata argentina estuvo bien rankeada. Estamos, de alguna manera, trabajando mucho para achicar la brecha, digamos, que hay entre Argentina y el resto del mundo. Y bueno, y luego finalmente eso se expandió y hemos pasado varios años también trabajando en desarrollar asociaciones de sommeliers en el resto de Latinoamérica, ¿no?
Oye, Andrés, tú que has tenido, porque claro, con todo este viaje que nos estás explicando, has tenido oportunidad de conocer a sommeliers de todo el mundo. Al final, cada país o cada región de cada país tiene su tradición gastronómica, pero supongo que los sommeliers de todo el mundo no se diferencian tanto, ¿no? En su trabajo, en su manera de proceder.
Bueno, el trabajo es el mismo para todos al final del día. A lo sumo hay variaciones, no sé, en los países de Europa del Norte, los sommeliers tal vez trabajan más con destilados y con cervezas que los sommeliers en Mendoza, en España o en Francia, que están más habituados a enfocarnos un poco más en el vino. Pero al final del día, el desafío que es el de los comensales.
Claro, por eso te digo que el objetivo es el mismo.
Sí, sí, claro.
Ajá. Oye,
el día, nuestro negocio es hacer que la gente sea feliz y que quiera volver a la
Aparte de todo esto que nos has estado explicando, también has estado distinguido y galardonado en España como embajador de la gastronomía iberoamericana, ¿eh?
Sí, bueno, eso es hace 2 años que se empezó a organizar un congreso iberoamericano de gastronomía, que se llama Binómico, se hace 2 años en Huelva,
sí.
En Rusia. Y bueno, en la primera edición eligieron algunos embajadores iberoamericanos de la gastronomía, y como yo venía trabajando en la promoción de la sommelería en las Américas, pues me ha tocado recibir ese reconocimiento. Y bueno, el año pasado hemos estado de vuelta y ya organizando seminarios, catas, una de Argentina en ese congreso, así que feliz.
Muy bien. Oye, Andrés, aparte de viajar, organizar las asociaciones, recibir premios, etcétera, supongo que te ha quedado tiempo también para proyectos personales, ¿no? ¿Qué has estado haciendo los últimos 10-15 años?
Bueno, por empezar, criando 2 niños.
Sí. Bueno, eso es un reto, ¿eh? Eso es un reto, ¿eh?
Y ha llevado buena parte del tiempo.
Sí, sí.
Pero es tal vez mi mejor proyecto, sin duda. Y luego, bueno, pues desde 2010 he trabajado en el Hotel Fierro en Buenos Aires. Es un hotel pequeño con 27 habitaciones, pero está primero en Shepherd Reiser para Buenos Aires non-stop desde 2016. Como sommelier ejecutivo, tenemos el pequeño restaurante cubiertos. Y principalmente el grueso de mi trabajo, de mi ingreso, es armar un grupo de inversores. Y con ese grupo de inversores compramos tierra en el Valle Uco, en Mendoza, y plantamos un viñedo que produce uva, que vende uva a 26, 28 de las mejores bodegas de Mendoza, desde las grandes, como la Zapata o Zucardi, hasta otros proyectos muy cuidados, como el Chile. Y luego, bueno, en los últimos años, los últimos 2 años especialmente, dentro de ese viñedo, es un viñedo grande, es una finca de 400 hectáreas, bueno, en ese marco, en ese viñedo que es imponente, porque está al pie de la cordillera, es un lugar absolutamente soñado, nosotros habíamos armado una pequeña posada de 4 habitaciones. Y el salto que estamos pegando en estos últimos 2 años es lanzar un proyecto inmobiliario que incluye expansión hotelera. Estamos agrandando nuestra oferta hotelera. Este año acabamos de inaugurar 4 habitaciones, ahora tenemos 10 habitaciones. Uh-huh. Y el edificio de la posada lo convertimos en restaurante, en bar y cava. Bueno, hoy estamos bailando con esa música porque hacer un restaurante para casi 50, 60 cubiertos, 100 metros cuadrados de cava, en el medio del desierto, en el Valle Uco, no es simple, pero lo disfrutamos.
Muy bien. Estamos conociendo a Andrés Rosberg, ya veis que su historia es impresionante. No estamos teniendo el mejor sonido que nos gustaría, pero nos está llegando toda esta esencia y todo el camino que ha recorrido. Supongo que después de no sé si te queda tiempo algún día para decir, oye, ni que sea media hora, una hora, voy a desconectar el teléfono y voy a pasear o andar por los viñedos. ¿Te queda tiempo para hacer esto o esto ya lo has perdido?
No, por supuesto que me queda tiempo. No, la caminata por los viñedos es continua. Lo que más me divierte mucho es ir con mis hijos
claro,
por el viñedo, porque ellos se detienen y se maravillan cada 2 metros con una piedra o con una flor. y es, para mí es fascinante. Bueno, lo último que tenemos, te cuento la anécdota, es, por supuesto, Mendoza es un clima muy árido, de 200 milímetros al año, hay 300 días, 320 milímetros al año. Con lo cual, la vegetación que crece es más bien flaca.
Yeah.
Pero luego, alrededor de la posada, o una casita que tenemos ahí, hay un poquito de césped. Y con el césped proliferaron cuises. No sé si tienes cuises en España, son como pequeños ratoncitos de campo.
Ajá, sí, sí, sí.
Y claro, con la proliferación de los cuises, los que se están amigando con las casas y viviendo cada vez más seguido y cada vez más cerca a las casas son los zorros.
Ah, vaya, claro.
Así que en el último viaje, mis hijos vieron justamente a un zorro cazar a un cuis. En el momento en el que lo cazaron, estuvieron hablando de eso durante semanas.
Ya.
Claro. Es el contacto con la naturaleza siempre muy enriquecedor, yo creo que es sano para el mundo también. Bueno, ahí estamos con nuestro proyecto de pequeño hotel rural y restaurante.
Muy bien.
Esa maravilla, ese encanto, no sé qué.
Muy bien. Doncs hem conegut al Andrés Rosberg, que estamos hablando con él, está en Buenos Aires. Oye, espero repetir volvernos a encontrar más adelante, a ver si disponemos de mejor conexión y podemos hablar más a fondo, porque, bueno, se nos han quedado multitud de proyectos en el tintero para hablar, pero Andrés, ha sido un placer conocerte y gracias por conectarte.
Richard, gracias a ustedes por el contacto. Le mandamos ahí saludos a tantos familiares, amigos que tenemos en la zona, no sé, para Ferran, a Felipe, que se mejore, a ti. Y los esperamos a todos en La Morada, en Mendoza, o en el Hotel Sierra, en Buenos Aires.
Muy bien.
Cuando vengan por Argentina. Será un placer.
Oye, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, nos pilla un poco más lejos de lo que nos gustaría, pero es una buena excusa también, para armar un buen viaje. Gracias, Andrés, un abrazo grande. Y sí, también un abrazo a Felipe Urbano, que seguro que nos está escuchando y que, vamos, que se mejore y que esté con nosotros ya la semana que viene. Andrés, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, saludos a todos.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado, que para cada vez más gente es la única alternativa. Y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Este miércoles, Herrera en COPE desde Ciudad Real brinda en la Feria Nacional del Vino. Porque no hay mejor manera de maridar la vida que con un buen vino. Fenavín. Recuerda. Este miércoles, Herrera en COPE desde Fenavín, la feria que ama el vino.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que tenim 4 ja per sobre de 2:15. Bona temperatura ja per sobre dels 25 graus a la ciutat de Lleida. Avui és la darrera tertúlia dels polítics d'aquesta legislatura. Anava a dir d'aquest curs, no? El curs no, que nosaltres l'acabem a la primera quinzena de juliol, eh? Però de legislatura sí, perquè ja el divendres o dijous, no em va quedar clar, comença la campanya electoral i, per tant, llavors ja no tenim tertúlia. Maria Borrell, què em dius?
Ah, no és la darrera tertúlia de la legislatura, és la darrera tertúlia del mandat.
Ah, del mandat, vale.
Sí, per ser en termes correctes, val, és mandat, perquè poc se legisle, menys que les ordenances municipals, a l'Ajuntament de Lleida, sempre. El que passa que, bueno, està acceptat, eh?
Vale.
Està acceptat ja una paraula o l'altra, a la
del
RAE
mandat,
es pot utilitzar, encara que no sigui estrictament.
No. Aquí la veu de
l'advocada. De la superficuta.
No, que sí, escolta, que cada dia s'aprèn una cosa nova. Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Una mica tristona.
I això?
Home, perquè és la darrera tertúlia.
Però ara estareu molt divertides.
Ui, és veritat.
A partir d'ara, ja veuràs. Sí. Joan Ramon Castro, de Junts, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, i sí, també molt divertits estarem aquests dies.
Però...
ja estem ara, que encara en teoria no estem en campanya, però que ja...
En teoria.
En teoria, jo crec que portem des de l'1 de gener que portem en campanya.
Hi ha una paraula en B baixa que no es pot pronunciar, però a partir d'allí la resta, doncs, no sé si canvia molt.
És així.
Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Jo, de totes maneres, t'he de dir que a mi és una època que m'agrada.
Sí?
Sí. Sí, perquè d'alguna manera se fiquen damunt de la taula tot allò, el que s'ha fet, el que no s'ha fet, quines són les propostes, i que després, a través d'aquests dies, no, on tothom fiquem les cartes boca amunt, doncs després pots passar revisió, no?
Bueno, ja, el que passa és que quan ho veus massa, o sigui, cada 4 anys vas veient el que no s'ha fet en lloc del que s'ha fet, un també arriba a un límit, eh?
Sí, però és que és curiós perquè com és que no li donem més importància als projectes, no? I a lo que és la teva ruta de feina, no? I se dona poca importància quan per mi és la part més important.
Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt d'acord amb la senyora Valls.
Ah, sí?
Segurament molts dels oients ens hauran vist aquests dies pel carrer fent rendició de comptes, que és explicar el que ha passat, allò que hem fet i allò que no hem pogut fer.
Però aneu junts a explicar el que ha passat?
No,
o
no? No.
La gent del Comú anem fent parades i hem fet una publicació explicant el que ha passat. Mm-hmm. I perquè pensem que tothom hauria de fer-ho d'alguna manera. Vull dir, quina és la feina que s'ha fet, amb la força que li va donar els regidors en el seu moment, a nosaltres dos de 27, quina és la feina que s'ha fet, i les raons, i d'alguna manera explicar-te, i després, a partir d'allí, la gent valori. Mm-hmm. Perquè després vindran les promeses, però les promeses són promeses. Una cosa són els fets, que és el que ha passat, i l'altra cosa són les promeses.
Bé, doncs, quan comença la campanya, per cert?
La nit de l'11 al 12.
A les 12 de la nit.
Vale, la nit de l'11 al 12. El dia 12, els caps de llista estan convocats al primer debat de període
electoral,
de campanya electoral, que organitzem des de COPE Lleida, juntament amb el diari La Mañana, i que el farem el divendres. Però no és el primer debat, perquè ahir, per exemple, en va haver una a Pardinyes. I em sembla que n'hi haurà d'altres, o n'hi ha hagut d'altres ja.
Bueno, debats sectorials n'hi han hagut molts,
sí,
no?
Sí, n'hi han hagut tota aquesta setmana, la setmana passada hi ha hagut aquests debats sectorials, sobretot de barris o de plataformes, fins i tot algun més que debat, o sigui, una xerrada amb algun col·lectiu també que s'ha demanat als partits de participar.
A mi el tema dels debats em genera molta... Bueno, jo crec que no es planteja bé, no? Perquè el primer debat que es va proposar va ser un debat a l'Associació de Veïns de la Bordeta, i que l'actualment que acceptes que els... Bueno,
el
que
primer debat va ser amb l'escola concertada.
Ah, bueno, sí, però tens raó. Però no, ho deia perquè era un debat de barri, i era un debat de barri, i barris ara mateix a Lleida jo crec que n'hi ha 14 com a mínim que estan al
15,
que estan al Cartipàs, no? Clar, si tu dius, si tu vas amb un, has de poder anar als altres 15. I aquests sempre demanen que siguin els caps de llista, no? Els que vagin. Per una part, me sembla que és desmereixer a la resta de candidats que anem a la llista, no? Perquè, per exemple, al debat d'ahir, no? De Pardinyes, doncs només hi podien anar els candidats, i dic que el de Pardinyes, com podria dir, molts altres, no? Llavors, això vol dir que si el candidat, el número 1 de la llista, no hi pot anar, deixa la cadira buida. Avui, per exemple, sin embargo, es feia un debat sobre l'Horta, doncs, que tothom podia enviar el candidat, que menys, no? Si el reste de candidats, si jo, per exemple, sóc especialista en temes de feminismes o en temes d'emprenedoria, doncs entenc que en un debat que faci...
Per cert, perdó, un incís, en aquest debat hi ha Xavi Palau, que m'acaba d'enviar un missatge que està en el torn de preguntes i que, per tant, no arriba. Estava pendent si arribava o no arribava.
Mm-hmm. Sí, però no, és això, no? O sigui, el tema dels debats, jo no sé, l'altre dia en contàvem, no sé si en teníem previstos allà apuntats a la pissarra, bueno, nosaltres en teníem 21, però dius, bueno, no sé si...
Quedarà tot ben debatut.
Jo crec que són interessants els debats, vull dir, més enllà d'això. No? El fet de que hi hagi moltes exigències, que després en alguns casos no han sigut tan exigents, per exemple, en el cas de debat de colors de oponent, al final van acceptar que no fossin caps de llista, perquè al final arriba un moment en què és impossible la ubiquitat i no es pot estar tot arreu. Però crec que els debats en si són molt interessants. Sí. La gent és molt interessant que debati amb els polítics, què és el que han fet, què és el que volen fer, sobretot en els temes que els preocupa, en el tema de barri, en els temes sectorials, en la preocupació de l'escola, en el tema de LGTBI, en el tema d'emprenedoria... Està molt interessant. El que passa és que, i jo estic d'acord, crec que s'hauria de ser una mica més permissiu en el fet de que poguessin anar altres representants de la llista, més per res per fer-los possibles, perquè si estem fent... quasi pràcticament el doble de debats que s'estan fent a les últimes eleccions del 19 i ja no te digo les del 15, penso que arribarà un moment que serà evident que els caps de llista no poden anar a tot arreu i que s'ha de ser una mica permissió en aquest sentit, però que els debats són interessants i que per favor se'n facin.
Amb això que expliques, estava pensant jo si la gent ja n'estava farta de debats, o sigui, vosaltres ho viviu d'una manera, la resta de la població no ho sé, perquè generalitzar és complicat. Us poso un tall d'avui d'una pagesa que ha estat a la tractorada i que parla així de la gent que havia de prendre decisions aquests darrers anys.
Hem creat una colla de borregos que no saben gestionar res i ens estan portant a la ruïna. Així clar, que em vinguin a dir de què viure. No es diuen tireu la fruita, com si fos tan fàcil per a un pagès entendre que de tirar la fruita és apocalíptic.
Aviam, la situació és que és dramàtica. No m'agrada fer anar aquesta paraula, però és molt greu. Aquest matí hi ha hagut una tractorada, perquè ja sabeu que hi ha dos canals ja que han hagut de restringir el cabdal d'aigua i evitar que es pugui regar, només per mantenir els arbres vius i l'abastiment a les poblacions, i evidentment les persones que estan dins, afectades dins d'aquestes zones, doncs aquest any ho perdran tot. Bueno, evidentment no va per vosaltres, però jo deia, la darrera sequera fa més de 10 anys, va haver llum vermelles, va haver línia vermella, vull dir, alarmes, després va començar a ploure i ja es va acabar tot. I ara hi tornem. I a més, avui Unió de Pagesos reclamava accions urgents ara corrents, que no són mai les bones decisions. Maria Borrell.
Sí. No, mira, jo crec que els polítics, al final, els que estem, en aquest cas, a la política municipal, política de governs autonòmics o fins i tot la política estatal, sí que s'ha de fer aquest exercici de ser una mica més humils i entomar quan no s'han fet les coses bé. Això, el primer, o sigui, s'ha de saber si t'equivoques, no passa res, i a més s'ha de corregir, s'ha d'aprendre. Malauradament, qui està governant tant la Generalitat com a l'Estat, doncs no n'aprenen, no? És el que tu deies ara fa 10 anys, que va haver una gran sequera, després plou i ja tothom s'oblida, no? Hi ha altra cosa mariposa. I tenim amb el tema de l'aigua, però és que ho tenim amb molts exemples, amb el tema de contaminació, amb el tema d'espais naturals, amb qualsevol exemple. Aquí hi ha el tema de que, evidentment, ara aquesta tractorada a la que tu feies referència, que s'ha fet avui, evidentment els pagesos demanen les ajudes ja, no que arribin 2 anys després, com va passar amb el tema dels incendis de Riba-roja, o no 2 anys després, com va passar amb el tema de la Dana. Que tornarà a ploure? Sí, clar que tornarà a ploure, però ara estem en una situació extrema. Estem en una situació de que els pagesos han de llançar al terra la meitat de la fruita perquè l'arbre no mori, i a més, l'estrès hídric que patiran els arbres, i en aquest cas parlem també dels arbres fruites, serà extrem. Per tant, se necessiten les ajudes ja, perquè els pagesos han fet moltes inversions a tots els nivells, perquè s'ha de fumigar, has d'esbrossar, has d'esporgar, etc. Llavors, què passa? O sigui, si és que al fi de comptes, o sigui, nosaltres aquí a Lleida hem de ser molt conscients de que som la cuna de tot el que és el sector agroalimentari, si no tenim les ajudes aquestes directes ja, o sigui, la consellera, de veritat, o sigui, va fent promeses, van parlant, però realment no afinen a res, o sigui, estem absolutament abandonats.
Sergi, m'havies demanat
paraules. Sí, a mi, jo crec que és interessant que hi hagi recolzament econòmic per a la subsistència de la pagesia, però és sobretot molt interessant, i això és el que se queixava aquesta dona, que s'ha abandonat les inversions necessàries per a reduir els consums d'aigua de rec amb la modernització, amb el gota a gota. Es hauria d'haver introduït la modernització a les segles del Canal d'Urgell, a les segles de Noguera, a acabar la modernització de Pinyana. O sigui, tenim una feinada que just s'ha fet una part del sector de Pinyana, però tota la resta no s'ha fet res en 10 anys. I els projectes estan allí damunt de la taula. I, en canvi, seguim beneint projectes com el de Torreblanca, que ha de consumir el Canal d'Urgell i que ha de consumir el doble d'aigua que la que consumeix ara mateix la ciutat de Lleida. I no tenim xarxa terciària per a poder aprofitar l'aigua de la depuradora, perquè no s'ha fet mai ni s'ha pensat que es podria fer una inversió d'aquest tipus a la ciutat de Lleida, etc. És a dir, el que està dient aquesta dona és que, per favor, les inversions i les projeccions que s'han de fer de cara a futur, perquè els científics són molt clars. Fins fa 4 dies estàvem negant el canvi climàtic. Avui el problema no són els negacionistes, el problema són els retardistes. El dir, bueno, va, ja ho farem. No, ja ho farem, no. Vull dir, on estan els diners de l'Estat? On estan els diners de la Generalitat? L'altre dia feien una reunió a Corbins per a ficar restriccions també a la segla gran de Noguera. Això no s'havia vist mai. Se segueix regant a Manta. I la gent sap el perjudici que això suposa, però no poden fer res perquè no tenen sistemes d'aigua a pressió, perquè no s'han fet les infraestructures. Jo. I no hi ha diner públic, perquè no esperarem, evidentment, que les infraestructures generals d'interès públic les paguin a butxaca els pagesos, perquè no podran. Hi ha d'haver inversió de la Generalitat, hi ha d'haver inversió de l'Estat, i és el que està dient aquesta senyora,
Joan Ramon,
que hi hagi previsió.
Mira, has catalogat la situació de dramàtica, jo li ficaria algun adjectiu més i jo diria que dantesca, també. Primer perquè, és veritat, els polítics tenim memòria de país, hem de ser així, tenim uns pressupostos que volem solucionar el problema del dia a dia en aquell moment i com no ens pique aquest problema de la sequera quan tenim molta aigua, que l'any 2019, quan ens estàvem ofegant amb el Dana i en el Glòria, doncs qui pensava? És veritat, tenim memòria de peix i doncs hauríem de replantejar-nos que aquestes inversions doncs, han de ser, no poden ser de cop, com ara estan demanant, que venga, fem inversions i venga, fiquem mils i mils i mils de milions per fer canonades o per fer alguna una cosa, perquè ara no es pot fer així, s'ha de tindre una planificació dintre del que seria tota la gestió de l'aigua i ha de ser moderada, no sobtada, no prendre les decisions ara que tenim el problema tan greu. Però sí que és veritat el que deia el Sergi, que la modernització del rec ha de ser i no ha de ser única exclusivament de la butxaca privada. Actualment, tota la modernització que s'ha fet, que tenim a la part de la nostra horta, doncs l'ha hagut de pagar el pagès tant per hectàrea. I l'administració doncs, no ha ajudat gaire en fer això. I sí, aquí els regants de Pinyana sí que han estat una mica previsors, doncs perquè doncs, ja se ve vindre en aquesta part. En altres llocs no han estat tan previsors. Doncs bé, és veritat. Què hem de fer? Doncs sí, demanar. I demanar gairebé ja o exigir, com està dient aquesta senyora, doncs, que els polítics ens fiquem les piles. Sí que no és un problema d'àmbit local, que també hi podem ajudar, que no volem que tampoc la Generalitat ens traspassi aquest marrón o aquest problema dient-nos no, és que el problema el té l'Ajuntament, doncs anem a penalitzar o anem a multar a l'Ajuntament perquè ell té les fuites d'aigua o té la problemàtica que té dintre de la ciutat. No, a veure, anem a ser una mica amplis de mires. Hi ha altres administracions en les quals aquí també són culpables d'aquesta deixadesa, d'aquesta memòria de peix, i també hauríem de ficar aquesta dificultat en la gestió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Perquè ara els pagesos els han dit, tranquil, vosaltres, com esteu a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i regueu per aquí, no tenim restriccions. Al dia següent se li diu, cuidado, que potser sí que el tindràs, però només pels arbres. Ara se li està dient, no, intentarem fer tots els esforços perquè ha plogut una miqueteta perquè sí que se pugui acabar de fer la collita. Doncs bé, el pagès ja no sap per on agafar-se. I si se li diu que no tindrà aigua i ha de tirar la fruita per salvar l'arbre, escolta, el dia següent no li diguis, no la tiris, que potser sí que tindràs aigua. Mm-hmm. Doncs ens hem d'aclarir.
Maria i Carme.
Mireu, un parell de punts. Per menjar-se una poma es necessiten 45 litres d'aigua. amb un rec modernitzat. Si és a regamanta són 87 litres d'aigua per poder-te menjar una poma. Per tant, importantíssim el tema d'inversions en modernitzar el tema de regar.
A mi no em quadren els números.
Sí, 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 va per aquí. Me les han donat persones que cultiven, Però independentment dels números, on vull arribar. Què passa? Que nosaltres, mira, vam presentar una moció a la Diputació de Lleida fa 2 anys, vale? Precisament per tema de l'ajuda a modernitzar el canal de Pinyana a tots els regants del canal del Pinyana. Va ser rebutjada en aquest cas per qui està i per aquells moments estava governant a la Generalitat, per Esquerra i per Junts. Ara només hi és Esquerra. Es va rebutjar. I això sempre s'ha anat rebutjant. Què passa? Que quan tenim un problema ara, que tenim el problema de sequera damunt, l'únic que es pot ara, en aquest moment, és el tema de fer restriccions. Però què passa? S'estan utilitzant fons Next Generation per tornar a posar ciment als carrers de ciutats, pobles, etc, etc. I per què no es fan inversions amb el tema de l'aigua aquí, o sigui, aquí a Lleida? Per què no s'han demanat, en aquest cas, fons Next Generation, per exemple, per fer modernitzacions amb el tema dels regadius? Per què?
Carme Valls.
No, jo diverses coses, Sara. És cert que aquesta situació actual ens desborda els polítics. Jo recordo fa 15 dies que vam parlar aquí de com els camps que eren abans de secar s'han tornat camps de regadiu i ara haurem de fer a l'inrevés, no? Tornar aquells camps de regadiu a tornar-los camps de secar. Perquè han fet canviar coses que potser no se tenien que haver fet canviar. És cert que arribem tard i és cert que han d'estar totes les administracions implicades, la de l'Ajuntament, no? Jo avui me mirava amb cert escepticisme aquests nous espais verds que s'estan fent, com el de la Rambla d'Aragó, quan veus aquest temps de sequera, que ja sé que és mínim, però al final són aquelles coses que fan canviar el pensament de cadascú de nosaltres, no? I no solament aquest, Generalitat, evidentment Estat, però evidentment també Europa. Europa també ens ha de forçar. Llavors, durant molt temps, com deien abans, o sigui, arribem 10 anys tard, no? Arribem 30, 40, 50 anys tard, no? A prendre certes mesures. I els polítics ens han de ficar les piles? Doncs sí, els polítics ens han de ficar les piles. Hem de fer que les assegurances no siguin solament per calamar-se o per gelades, sinó que també incloguin el tema dels canvis climàtics, no? I tot això, hi ha una feina a fer que arribem tard, sí. Hem d'assumir la nostra culpa.
Talamonte. Sí, però hi ha una cosa que no podem obviar. Podem dir, bueno, el problema és de la Generalitat, el problema és de l'Estat, els ajuntaments. Els ajuntaments tenen molt a dir. És més, un dels principals actors de la Confederació de Pinyana aquí a Lleida és l'Ajuntament de Lleida. I vull recordar, i tornar a recordar, tantes vegades com faci falta, que tenim 700 milions de metres cúbics d'aigua recuperada que es podrien reaprofitar de l'EDAR. I aquests 700 milions de metres cúbics donen per regar tota la jardineria de Lleida multiplicada per 10, perquè és així. El problema és que aquesta aigua no la recuperem perquè no s'ha fet mai les infraestructures necessàries. L'EDAR cada any...
La depuradora
de Lleida cada any està depurant 17 milions de metres cúbics, que és molt curiós, que aquí també hi hauria una cosa que s'hauria de parlar. Només utilitzem 8 milions de metres cúbics la ciutat de Lleida i l'àrea urbana. La resta, pràcticament el doble, venen de clamors que encara no s'han desconnectat de la depuradora i estem pagant la depuració d'aigua de clamor i això ens costa un dineral. I no s'ha tingut mai aquesta previsió ni de desconnectar les clamors i les segles que van a parar a la xarxa de clavegram de la ciutat, ni d'aprofitar aquesta aigua depurada, perquè
aquests,
entre altres coses...
17 milions de litres tornen al segle.
No, 17 milions de metres cúbics.
De metres cúbics
tornen... Si posem a litres, li hem de posar 3 euros.
Sí, sí, tornen al segre, després d'estar depurats.
Tornen al segre, sí, però és que és aigua que es podria reutilitzar. Perquè és aigua, vull dir, el cicle de l'aigua, quan l'utilitzes diverses vegades, l'aprofites molt més. I és aigua que la tens allí, que està sortint per un tubo que la pots utilitzar. Perquè és aigua que no és difícil de potabilitzar. A altres municipis estan potabilitzant aigua recuperada. Fins a aquest punt arribem. Aquí estem dient de que, com no tenim un contracte d'Aqualia en què es deia que l'aigua que utilitzava l'Ajuntament era gratis, mai s'ha tingut en compte que aquesta aigua es podria reaprofitar per regar. Perquè s'està regant, tothom ho sap, s'està regant la jardineria de Lleida amb aigua potable, amb aigua filtrada i potabilitzada. El qual per les plantes és pitjor perquè té cloro. Vull dir, al final hem de ser previsors, també els ajuntaments, i fa falta una mica de seriositat a l'hora d'aportar quins
són els diners. I la de neteja de carrers és la mateixa o no?
També.
Aquí entro jo. No, un moment. La neteja de carrers.
La pregunto, va, que no ho sé.
Sí. Doncs,
a més, és la pregunta típica que ara la gent
se fa. Sí.
Però, escolta, i la de carrer?
Sí. Doncs bé...
Ramon Castro, de Junts, digue'm.
Vinga, va. Vam demanar el poder utilitzar aquesta aigua recuperada, com ve dir ara el Sergi, de la depuradora, la volíem utilitzar per fer el baldeig de, en grans cubes de l'aigua de Lleida per netejar els carrers. Això es va demanar, i ens van autoritzar a la Che, i s'havia demanat fer 6 anys. Repeteixo, s'havia demanat fer 6 anys i no ens ho havien autoritzat. Ens ho han autoritzat ara, fa un mes i mig. Hem hagut de fer adequar l'EDAR per poder fer la càrrega dels camions de les cubes per poder fer aquesta neteja amb aquesta aigua recuperada i es farà. També hem de tindre en compte doncs, que els vehicles han d'anar i tornar i perdrem alguna d'aquestes càrregues en el temps de... Bueno, perdrem alguna batuda d'aigua en alguns carrers a pèrdua del anar i el tornar. La recuperació de l'aigua, el que ara no hi és el que diu el Sergi, no hi ha unes canonades que surtin de la DAR per poder-la tornar cap a la ciutat, no existeix, no hi ha hagut aquesta previsió que dèiem, no la teníem, i aquestes canonades s'hauran de fer, doncs va, serà una decisió política que s'haurà de fer, però fins ara no hi és. Quines mesures es poden prendre ara? Doncs aquesta és una. Les càrregues de les cubes d'aigua per poder netejar el carrer es farà així. El que no es farà i el que no es pot, perquè no es pot anar amb la màquina fins al lloc, és aquestes màquines petites que van tirant una miqueteta d'aigua per a que no aixequi la pols,
els raspalls
perquè no aixequi la pols, això sí que utilitzarà l'aigua que tenim, l'aigua de boca, l'aigua normal que s'ha utilitzat sempre fins ara.
De manera, a veure, que ens queden 4 minuts, Sergi...
Per ser conscients, el que hem demanat són 50.000 metres cúbics a l'any, estem parlant de 16 milions, és 0,01% de l'aigua que s'està aprofitant.
Sergi, ho hem demanat nosaltres, perquè no s'autoritzin a poder-ho fer.
Estem parlant del 0,01%.
Que també sí. Manda narices que haurem de demanar autorització per poder utilitzar l'aigua de l'EDAR per poder fer això, per poder-la recuperar.
Però em refereixo de cara a posar-lo en context i les dimensions del problema i les dimensions de les solucions que estem buscant.
Però és que el problema és tan ampli, tan gran, que no és un problema correcte. Només d'aquí. La sequera...
I a dia d'avui ningú sap com se pagaran les inversions del concessionari d'aigua d'aquí al 2037, perquè s'ha acabat el projecte d'inversions i ningú sap i ningú ha plantejat quines inversions se faran de renovació de la xarxa, de millora de la xarxa, per evitar fugues, per a veure com se farà la nova xarxa de terciària, si és que es fa. És una cosa que està en l'aire. I tenim un contracte fins al 2037.
Però això, Sergi, ho vam parlar...
És una qüestió de previsions. Després hi haurà gent que ens dirà vostès no tenen previsió, vostès no...
Això ho hem parlat amb alguna altra tertúlia. O sigui, les inversions que s'estan dient que se faran des de la Generalitat són ridícules. Són ridícules. És que no arribaria ni per Lleida sol.
Sí, però altres ajuntaments...
Són 50 milions d'euros.
Altres ajuntaments tenen una xarxa sanejada i altres ajuntaments poden fer...
Sergi, Badalona l'ha sanejada.
Bueno, però altres ajuntaments poden fer els contractes directament. Aquí sempre s'han fet a través d'Aqualia el doble de cost de lo que costava.
Sergi, tota la culpa no la té Aqualia, home, per l'amor de Déu. La culpa...
Aqualia no té la culpa. La culpa té qui va signar el contracte.
Doncs sí, però...
Aqualia fa el que ha de fer, que és fer benefici. 20 milions d'euros anuals.
No és la culpa de que tinguem fuites i que no plogui. Hem de ser conscients del que el problema no és d'una cosa en concret o que sigui d'una empresa que està concessionada per l'Ajuntament. El problema és molt ampli, és molt més... no perquè l'empresa aquesta tingui beneficis no podrem tenir aigua. No, aviam, no siguem demagògics. El problema que tenim és un problema molt ampli i és un problema global, que necessitem inversions, però que necessitem unes inversions que no vinguin únicament exclusivament de l'Ajuntament, és que han de ser molt àmplies. És que no només, com bé dieu també aquí a la taula, doncs també Europa hauria de ficar cullerada. Doncs potser sí que hauria de ficar cullerada. Doncs potser en comptes de fer menys carril bici hauríem de fer més canonades. Escolta, pues sí, però ara els ajuts dels Next Generation venen per fer això. No venen per canviar canonades.
Maria,
doncs quan
Borrell.
Nos puguem a l'Ajuntament, quan pugui agafar-se en aquestes ajudes de fer canonades perquè no hi hagi fuites, doncs evidentment que l'Ajuntament hi haurà d'anar-hi.
No, precisament avui que ara ha sortit el tema d'Europa, avui recordar que és el dia d'Europa, sí. On que es va fer la signatura de la declaració de Schuman, i bueno, per recordar-ho també aquí en Antena, no? Que avui és el dia d'Europa, som europeus.
La Unió Europea.
Som europeus i per tant, evidentment, que s'ha de ser entre tots, no? Tots hem de remar la mateixa direcció i des de llavors s'han deixat de fer moltes obres o infraestructures per no pensar en un futur, i jo crec que aquí estic completament d'acord amb el Sergi i la Carme, com han comentat també, no? Que s'ha de tenir aquesta visió de llums llargues, no només visió per mandats curts, curtplacisme de 4 anys, o de 8 anys, sinó que s'han de posar llums llargues i ens hem de posar allà. Ara, actualment, només podrem aturar una mica amb el tema de les restriccions, però evidentment s'han de fer els plantejaments aquests més a llarg termini, si no, doncs, estem absolutament perduts.
Quasi veu hem arreglat.
Quasi.
Ens hem quedat sense temps. Ens anem directes a les dues. ja no ens veurem...
Ahir hi havia gent que era regressionista del reciclatge a la tertúlia ja. de Pardinyes. Vull dir, no m'ha arreglat res, encara falta molt camí.
Sí, que m'ha arreglat moltes coses.
Ja no ens jo crec tornem que a veure aquí a la tertúlia de polítics fins després de les eleccions. Per tant, doncs, us dono dues setmanes de vacances aquí.
Bueno, vacances.
Aquí. Vosaltres ja teniu les vostres agendes plenes. Escolta, espero que us vagi el millor possible a tots i a totes plegats i que ens puguem tornar a veure d'aquí tres setmanes aquí asseguts als estudis.
Jo sort a totes i a tots. Menys
i bona festa major. Eh?
Ens veurem. Molt bé, gràcies per tot, Ricard i Copé.
Vinga, adéu, vinga, bona
gràcies.
Sort.
Fins ara.
El Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, demà dimecres, a les 12:20, des de Cope Lleida, que acabis de passar bon dimarts. Segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz.